James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és digital. Un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. Bé, l'entrevista i el programa sencer d'avui el tindrem amb el nostre ja habitual col·laborador, Jordi Marín, que començarem preguntant-li per un esdeveniment que tindrà lloc el proper dia 18 de novembre a Mataró.
Bueno, la transformació digital d'una PIME, que és una mica el que parlarem el proper 18 al Tecnocampus, bàsicament. I la idea és guiar a les PIMES en aquesta transformació digital. Sempre parlem, i jo crec que és un esquema que és com un mantra que se'ns ha d'anar quedant a totes les empreses i a totes les organitzacions. Bàsicament, hi ha quatre grans motors de la transformació digital, no? De la mà de les tecnologies que n'hem parlat moltes vegades. La primera transformació que es produeix aquí és la relació amb el teu client, no? La relació amb el teu client a través de totes aquestes tecnologies ha de canviar i ha canviat, no? I aquesta, la transformació digital vinculada a l'atenció al client, a la relació amb el client, etc, canvia. Bàsicament, aquí el concepte jo crec que important és l'omnicanalitat. Jo he d'atendre els meus clients i he de relacionar-me amb els meus clients mitjançant tots els canals amb els que puc. Des del canal físic, que no desapareix, fins al canal mòbil, el canal web, les xarxes socials i totes aquelles aplicacions que puguin tindre contacte amb el meu client. I això, a la vegada, implica que aquesta relació amb el client canvia. Aquesta relació amb el client ja no és una relació amb el client unilateral o unidireccional, sinó que és una relació amb el client bidireccional, on el client participa i està dins de la meva organització. Per no allargar-me més, aquest seria el primer motor. Per poder fer això, per poder atendre molt millor el meu client, he de transformar internament la meva organització, no? He de poder ser capaç de donar aquesta atenció omnicanal, bidireccional, etc, amb el meu client, he de transformar la meva organització. Com l'he de transformar? A través d'aquestes tecnologies i d'aquesta transformació digital, en dos grans motors, per dir-ho així. Un, en com treballo, en com treballo. Hem vist, per exemple, l'exemple del teletreball, però podem veure altres temes, eines col·laboratives, treball en xarxa, etc, no? Com utilitzem les tecnologies per treballar millor, per fer sistemes més àgils de treball i en xarxa. I l'altre gran motor intern, per dir-ho així, seria tot el que és l'impacte de les tecnologies i de la transformació digital dins del que són els processos, no? Com automatitzo o mecanitzo aquests processos a través de les tecnologies, o en el cas, per exemple, que sigui una empresa que fabrica, a través de la robotització, etc, no? O de l'aplicació inclús, no solament d'automatització o mecanització, per exemple, de l'aplicació d'intel·ligències artificials que prenen decisions en aquests processos i no fa falta la intervenció humana en aquests processos, no? I això agilitza molt més aquesta...
Com, aquesta... Quin títol li has posat, aquest segon punt?
Bueno, són dos motors. Un, sí, sí. Transformar el treball, per dir-ho així, i com es treballa a través d'aquestes tecnologies, i l'altra,
l'impacte.
Processos, automatització de processos, mecanització de processos, robotització, si és el cas d'una fabricació, etc.
Ok, vinga, anem pel tercer.
Aquí tenim... No, aquests serien els tres.
Tenim
atenció al client, formes de treball i processos, mecanització, fabricació, etc. Ens queda un quart. Si som capaços de fer tot això, o sigui, per aconseguir una millor atenció al client o una relació diferent al client, hem de fer també, o primer, segurament, la transformació interna dels processos i de les maneres de treballar, podrem atendre el client de manera més àgil, de manera diferent, etc. I això què comporta a l'últim motor de la transformació digital? El canvi de models de negoci. Sí, això seria per seguir fent el que hem fet fins ara, però fer-ho millor a través de la potencialitat i de la palanca de les tecnologies, no? Millorem l'atenció al client, millorem com treballem, millorem com fem els processos, com els mecanitzem, automatitzem o com fabriquem. I l'últim punt seria, home, si tot això ho hem aconseguit, podem començar a pensar en nous models de negoci, no? Els que alguns li han dit l'uberització, per exemple, no? L'uberització que és el servei, si em permets, de taxi, no? Fet de manera col·laborativa. Això com es produeix? Estem fent el mateix servei, però a través d'unes palanques tecnològiques que ens permeten fer les coses diferents, hem creat un nou servei. Doncs això totes les empreses també ho poden fer. Una vegada hem fet aquells tres motors i els posem en marxa, podem començar a plantejar-nos nous models de negoci que poden venir de la mà de noves relacions amb el meu client, que poden venir de la col·laboració amb altres, etcètera. Però nous models de negoci i obrir la ment a aquests nous models de negoci. Si som capaços de fer això, i això és aplicable a les grans organitzacions, a les grans empreses, però també a les pimes. I aquesta reflexió, no? I l'impacte de tot això l'hem de fer en totes les empreses. Una mica la idea, i ja hem explicat molt, de lo que volem explicar segurament el dia 18, no? Però una mica és treballar sobre això, no? Fer conscients a les pimes i a totes les empreses de que això és possible i de que això, més que és possible, és que s'ha de fer, perquè si no, segurament les pimes no podran competir en els seus mercats si no són capaces de fer això.
Parlem d'això, dels nous models de negoci. Clar, no és fàcil pensar, sobretot en una empresa que porta anys i anys fent el mateix. Però aquí potser m'agradaria que parlessis de que, derivat de la transformació digital i de la tecnologia, sorgeixen nous actius. Actius que no sabem que tenim. Un actiu, un gran actiu, pot ser les dades, no? Però sí, fes-nos 5 cèntims de nous actius que poden sortir a la meva empresa com a conseqüència de la transformació digital i que puc explotar i que puc crear un nou model de negoci.
Bueno, tu has dit un que és clau, eh? O sigui, en aquesta nova economia, no? Algú parla que és de l'economia de les dades. Jo crec que aquest és un actiu claríssim, no? L'explotació de les dades. Per exemple, quan parlàvem abans de la transformació digital vinculada a la nova relació amb el client, aquí què podem... i parlem de dades, d'aquest actiu de dades. Què podem obtenir és, si som capaços d'aplicar tecnologia aquí, el que podem saber és el nostre client què fa, no? Com es relaciona amb nosaltres, quines són les seves costums, què és el que vol. I en lloc de ser reactiu, quan me pide li dono alguna cosa, puc ser proactiu, perquè ja començo a conèixer com és aquest client, no? I per tant, ja li puc donar. I això és una revolució de les dades. O amb aquestes dades puc tindre molta més informació, no solament del meu client, sinó dels meus processos interns, de les meves eficiències, de la meva productivitat, etcètera. Per tant, les dades, claríssimament, és un dels actius de futur i l'economia de les dades, l'explotació i la gestió d'aquestes dades serà un dels grans temes de futur. Altres coses que poden sortir d'aquí, jo crec que és molt important amb les formes de treball, i no sé si li podríem dir actiu, però la manera de treballar en xarxa, no solament internament, sinó cap en fora. Com puc treballar amb el meu proveïdor? Com puc treballar amb partners? Com puc treballar amb altres que facin que la meva organització funcioni millor i tingui altres oportunitats que fins ara no tenia? Quan tu deies, segurament hem de pensar aquests nous actius o no hem fet les coses d'una manera sempre igual. Segurament... Lo important és veure on està el teu ADN, quin ha estat la teva avantatge competitiva fins ara. Jo vaig solucionar un problema i la meva empresa ha funcionat en el mercat perquè va solucionar aquest problema i dona un servei determinat. Això és l'arrel de la teva empresa. La manera de fer-ho, no? O com ho farem en el futur, és el que està transformant, no? És el que crea la transformació digital.
Mira, aprofito que estic amb tu i aprofito per dir que ets el director general de l'Associació d'Empreses Consultores de Catalunya.
Gràcies.
Per trencar un altre tabú. Ara estem parlant de crear nous models de negocis, però segurament voldrem fer-ho nosaltres, amb el nostre equip de sempre. I jo crec que hem d'apostar decididament per fer consultes externes, especialistes. Fes-nos també una mica la importància de sortir a fora a buscar creativitat.
Jo crec que és important. O sigui, és molt important, com tu deies, Tomàs, i ho deia jo abans, eh? O sigui, partir del teu ADN, de la cultura de la teva empresa, això ho hem de reforçar, això no va de destruir tot el que teníem, per dir-ho així, sinó que va de construir sobre aquests valors, sobre aquesta cultura, sobre el que tenim. El que passa és que el canvi, la transformació, és accelerada, és complexa, va de la mà d'unes tecnologies que a vegades no controlem, etcètera. Per tant, has de ser capaç de teixir aquestes xarxes i aquestes aliances i has de ser capaç de deixar-te acompanyar d'aquells experts, d'aquelles persones que coneixen aquelles tecnologies o que han vist processos similars en altres empreses. I això, al final, són les consultores i els consultors. El que fan, bàsicament, és o tenen gran experiència en l'aplicació d'aquests temes en un altre àmbit o han vist molts casos en els que ha passat coses similars que poden ajudar a guiar-te i acompanyar-te en aquest viatge. I jo crec que la nova economia també va d'això. La complexitat, el que implica és multidisciplinaritat i necessitat d'acompanyar-te per més gent. No solament de consultors, sinó potser de noves aliances amb altres empreses o potser de parlar més amb el teu proveïdor, el que proveeix les matèries primeres o el que proveeix no sé quins serveis, amb el que potser i també s'està transformant i, per tant, aquest impacte en tu pot ser diferent i crear-te noves oportunitats, etcètera. Va d'obrir-se i de crear aquestes xarxes i aquesta organització en xarxa.
El que comento ara és simplement que no ho comentes perquè no tenim temps. Potser aquí un dels les pors també és la consultora està associada a un gran preu, no? I llavors la PIME potser s'espanta. Però bé, no, això és un altre programa, parlem del tema aquest. Última cosa per acabar amb el tema de transformació digital i PIME. El canvi cultural, i sobretot el canvi cultural de dalt de tot, del CEO, o per dir-ho, amb una PIME tradicional, deixa'm dir la paraulota de l'amo, no? Del jefe. Intenta convèncer-lo que ha de canviar la seva estructura, la seva jerarquia, la seva verticalitat.
Jo crec que cada vegada, que és veritat que alguns encara els han de convèncer, però crec que la pandèmia, a pesar del desastre que ha estat, entre cometes, ha estat una altra de les grans palanques de canvi, de transformació, no? Hem vist com negocis tradicionals, com tu dius, no? Amb unes noves estructures molt rígides, etc, es tenien que adaptar a un entorn completament nou, en el que els mecanismes tradicionals no valien i, per tant, s'havia de fer un canvi. I jo crec que molts empresaris ho han vist, això. No? Molts empresaris i molts directius han vist que és necessari i que la transformació digital és una de les palanques que els pot ajudar en això. I com estàvem comentant ara, la transformació digital, ho hem vist en plena pandèmia, no? Com era un dels vectors principals per poder sostenir el teu negoci. No en tots, però en molts era així. I també hem vist com les organitzacions es feien com més flexibles, no? De sobte alguns estaven a casa, els altres no sé què, i per tant, com començàvem a treballar de manera diferent, de manera col·laborativa, de manera en xarxa, etcètera. Per tant, això ens ha demostrat que l'economia del futur, que potser amb entorns incerts i amb els que no sabem i complexes, segurament les organitzacions han de ser així. Han de ser organitzacions més flexibles, han de ser organitzacions més en xarxa, que confiïn més en les persones, no en la presencialitat, sinó en les persones, que confiïn en els professionals, no? que agafin el coneixement de molts àmbits per poder treballar en un negoci determinat o impactar en un mercat determinat, etcètera. Jo crec que els empresaris els hem de seguir convencent, però crec que molts d'ells, per dir-ho així, això ja els ha impactat. Una altra cosa és el que dèiem abans. Moltes vegades hi ha desconeixement de dir, bueno, com ho faig tot això? Vale, la pandèmia m'ho vaig trobar i me vaig a sortir més o menys com vaig poder, però en el futur com he de fer això? No? Com he de ser més competitiu utilitzant tots aquests mecanismes nous que tinc a la mà? I una mica el que dèiem abans, els hem d'ajudar a donar aquestes claus. No?
Bé, d'acord. Ha estat realment interessant. Aprofito per dir a l'audiència que el proper 18 de novembre, el mateix Jordi Marín, en presencial, que sempre és important, al Tecnocampus de Mataró, té una xerrada sobre aquest tema amb la qual podeu participar i podeu fer preguntes i interactuar directament amb ell. El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, doncs, amb aquesta secció que definim nous conceptes, una paraulota, però que realment és important perquè tot funcioni bé. Si ens pots definir interoperabilitat, que ja veus que hasta em costa de dir-la.
Perfecte. No, la interoperabilitat, i a més és un terme que fa molts anys que en parlem, i com tu bé dius, és cabdal per qualsevol de les coses que segurament passen al voltant de la nostra vida. No? La interoperabilitat es refereix a la necessitat de que diferents dades, per dir-ho així, o diferents sistemes es parlin entre ells. No? Per exemple, i posem un exemple molt, molt fàcil que s'entendrà molt ràpidament. Quan jo vaig amb la meva targeta, no? Bueno, ara quasi tothom la du en el mòbil, eh? Però si imaginem, no? Quan anàvem amb la nostra targeta de crèdit o de dèbit i anem a treure diners, però no en el nostre caixer, el traiem a un altre caixer perquè estem en un lloc on no trobem el caixer del nostre banc. El traiem, posem la targeta i allò ens dona els diners tranquil·lament, no? Es fa un apunt, ens dona els diners, potser com és d'un altre banc ens cobrarà una comissió, no? Però ens dona els diners. Què està passant aquí darrere? Perquè jo tinc una targeta d'un banc que no és el mateix banc que està traient i, en canvi, m'ha donat els diners. Què farà allò? Doncs hi ha una dada que l'apuntarà allà, l'he donat a aquest senyor o senyora 10 euros i llavors s'haurà de comunicar amb un sistema d'un altre banc, no? Que és el meu banc, per comunicar-li que ha tret els diners i aquell banc li haurà de compensar. Aquí enmig que hi ha hagut d'haver-hi, però són dos sistemes amb dades diferents i amb dades de son pare i de sa mare, si em permets l'expressió, que s'han de parlar entre elles i s'han de comunicar entre elles. I, per tant, han de ser interoperables, no? Perquè, si no, no es podria parlar. Pues aquest, poso aquest exemple senzill. Imagineu en la nostra vida diària la quantitat de coses que fem, no?, que tenen a veure amb sistemes diferents que s'han de parlar entre ells. Això és la interoperabilitat dels sistemes, de les dades, etcètera, etcètera. I això avui, fa molts anys, segurament era un dels grans reptes, un dels grans problemes, si em permeteu, avui tecnològicament això és un tema transparent que està totalment solucionat. Segurament encara deuen quedar alguns sistemes que necessiten millorar la seva interoperabilitat, però la majoria d'ells ja ho estan treballant. No sé si s'ha entès bé el concepte, espero que sí.
Aquesta banda de l'emissora sí, espero que els nostres oients també. Vinga, Jordi, doncs gràcies un cop més. A reveure.
Moltes gràcies, Tomàs.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. Jordi, el dia 14 de desembre tenim el 12x12 Congrés que organitza Tertúlia Digital junt amb la Generalitat, PIMEC, i aquest any s'incorpora AFEC, l'Associació de Consultores de Catalunya. La primera pregunta és quina importància té aquest 12x12, com ho veus i per què creus que hem d'assistir i que hem d'anar a aquest 12x12?
Home, jo crec, primer, perquè parlem d'un dels temes cabdals del futur del nostre país, parlem del futur digital de Catalunya. Aquesta és la primera raó inexcusable. Parlem d'un dels grans temes, no?, de país, que és la transformació digital, on tots hi estem implicats. Això, per aquest sol motiu ja valdria la pena assistir-hi, no?, perquè parlem d'un tema cabdal per nosaltres. Però el segon motiu és perquè en parlem, jo crec, amb els actors principals o amb els protagonistes principals d'aquesta transformació digital a casa nostra, no? I més que els protagonistes com a tals, els que lideren, que també, amb aquells que ja estan pensant sobre aquest futur. Aquest any el que hem pensat i el que estem organitzant conjuntament és buscar aquells actors que estan treballant sobre el futur digital de Catalunya, que ja estan pensant, que ja estan posant aquells elements essencials. I aquí tindrem un reguitzell molt potent, jo diria, de ponents, no? Passant des dels protagonistes en la Generalitat de Catalunya, no? que estan liderant les polítiques digitals en aquest moment, fins a aquelles empreses, no? o aquelles associacions, com pot ser la nostra, no? que moltes consultores estan treballant sobre aquest futur digital en moltes empreses i en moltes organitzacions o en les pròpies administracions, fins plataformes de think tank, no? que estan pensant sobre això, com Barcelona Global, com la plataforma d'innovació urbana, com Barcelona Connection, com moltes altres que estan treballant sobre això, però també de la mà d'organitzacions com el Barcelona Tech, no? que és una de les referències mundials al voltant de les startups, o de la Mobile, no? que segurament és la referència més important que tenim aquí a casa nostra i que incideix més en el futur digital de molts dels temes, i passant per organitzacions empresarials com PIMEC o la pròpia CEC, que també estan treballant moltíssim sobre aquests àmbits. Per tant, jo crec que és un luxe, no? poder assistir i veure en viu i en directe i participar de la construcció d'aquest futur digital de casa nostra.
Vale, ara una altra pregunta que la muntaré i és más de lo mismo. Jordi, tu com a organitzador del proper 12x12, amb el qual parlarem del futur digital de Catalunya, bueno, volem ja que ens avancis tu des del teu prisma de consultor, com veus aquest futur digital de casa nostra?
Home, jo crec que tenim les bases per tenir un gran futur digital a casa nostra, no? Si comencem des d'una perspectiva d'infraestructures, no? Si comencem per baix, per dir-ho així, com tenim les infraestructures tecnològiques a casa nostra. Jo crec que tenim una potència espectacular, no solament perquè la Generalitat ha promogut polítiques d'infraestructures de fibra, per exemple, a tot el territori, que això és importantíssim pel nostre territori. El nostre territori segurament és un dels més connectats en banda ampla que tenim, però podem anar a aquelles infraestructures com podrien ser les universitats, els centres de recerca o els centres que estan promovent determinats elements importants per a aquest futur, o els centres que ho estem vivint aquests dies, no? Els centres hub que moltes empreses estan posant, centres d'innovació a casa nostra, el d'intel·ligència artificial de Microsoft o fa molt poc el hub d'innovació de PepsiCo, però podem parlar d'abans, de notícies d'abans que se'ns obliden, de Nestlé o d'altres companyies que han posat els seus hubs aquí. Per tant, el que seria la base de les infraestructures, no solament del cable, sinó d'aquelles infraestructures que són importantíssimes per a aquest futur digital, jo crec que les tenim la majoria. Tenim també la potència de les startups. Fa molts anys ja es va apostar pel món de l'emprenedoria i això està donant fruits molt potents. Aquí tenim un actor principal, no?, que és el Barcelona Tech, però també tenim les polítiques municipals des del món de la... Per exemple, s'acaba d'anunciar fa molt pocs dies l'aliança entre l'Ajuntament de Barcelona i 5 universitats catalanes sobre el Deep Tech, no? amb la creació de més de 100 startups vinculades a això, etcètera, etcètera. Per tant, tot el que és la base de startups, que és la base de les empreses del futur, no? digital de casa nostra, la tenim. Segurament, per mi, el repte que es queda, i per no allargar-me més, i segurament el dia que estiguem el 14 de desembre tindrem temps de debatre molt més, ens falta, jo crec, que el nostre teixit empresarial acabi de fer aquesta transformació digital, no? i acabi d'assumir la transformació digital com un element d'avantatge competitiu. No és que no ho sàpiga, sinó que ho acabi de fer, per entendre'ns. I això ens donarà encara més la potència de futur a casa nostra.
Bé, doncs gràcies per la teva intervenció, com sempre, i aprofito per dir als oients que són ells els actors d'aquesta transformació, que segons en Jordi encara falta una empenta, doncs vinga, poseu-vos-hi tots, que entre tots hem de crear i construir aquest futur.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.